Ràdio Estel us desitja molt bon Nadal.
Manel Fuentes, bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa, com esteu?
Josep Rull, bona vesprada.
Hola, bon vespre.
Josep Segura, bona vesprada. A Ratsaldeón.
A Ratsaldeón.
Ramon Besa, bona vesprada.
Què tal, Ferran, com anem?
Jo sóc Rafa, Ferran és el productor. I bon Grili, bona vesprada.
Bona vesprada.
De dilluns a divendres, de 8 a 9 de la vesprada, Camins, a Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Has pres nota? anemperfeina@pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
Què tal, senyores i senyors? Molt bona tarda. Benvinguts a una edició del Tot anirà bé de Ràdio Estel. En aquest dia, en el que prenem com a referència aquell inevitable "sempre ens quedarà el niño". Seré clar, si em permeten, des del primer moment. No ens ha tocat la loteria. Seguim exactament igual de pobres i, a més, amb força fred. Parlem del temps. Jordi Miralles, què tal? Bona tarda, Jordi.
Hola, Toni, bona tarda. El temps ha marcat una jornada més per la boira ben espessa a les comarques del Pla de Lleida, que no s'ha aixecat. Aquí un ambient força gris i fred, i a la resta de Catalunya continuem tenint força núvols a la meitat sud i també a la meitat est. Uns núvols que al llarg del dia d'avui poden deixar escapar alguna gota poc important. Per altra banda, també destacar que tenim un ambient força gris i tapat a molts punts de l'interior, on la boira, com dèiem, no marxarà tot el dia, i també aquesta tònica de temps serà vàlida de cara a demà. Per tant, demà una jornada marcada per la boira, també pels núvols, sobretot a la meitat sud, meitat est, i per unes temperatures que de moment no variaran gaire. Ambient força fred als llocs afectats per la boira, temperatures màximes d'entre 10 i 14 a 15 graus allà on surti una mica més el sol.
Molt bé, gràcies, Jordi. Pensava fa un moment amb la quantitat de persones que les últimes setmanes hem passat pel davant de l'administració de loteria de l'estació de l'AVE a Atocha, a Madrid. Allà s'ha venut el 86.148, i de fet aquesta administració ha repartit 516 milions d'euros. Cap per nosaltres. En qualsevol cas, aquest dimecres, que és el primer dia plenament de l'hivern, hi ha altres assumptes que reclamen la nostra atenció, com saben, d'entrada la marxa enrere que ha hagut de fer el govern de Catalunya. Les persones que tinguin contacte amb un positiu de Covid i que tinguin la pauta vacunal completa no hauran de fer quarantena. Amb aquesta rectificació, ha assegurat el govern no voler més desconcert entre la ciutadania i els professionals sanitaris. En qualsevol cas, tot això ens arriba en plenes reaccions per les mesures implantades pel govern de Catalunya. I tot això sense perdre de vista tampoc la polèmica que s'ha generat també a Madrid, després que la presidenta Isabel Díaz Ayuso hagi responsabilitzat els sanitaris del col·lapse de la sanitat, mentre la capital espanyola, d'altra banda, viu un autèntic rècord de contagis. En parlarem avui al respecte amb un diputat socialista de l'Assemblea de Madrid. Serà en temps de tertúlia avui amb Raimon Blasi, Sergi Cot i David Mejía. De seguida entrarem en matèria. Realment tenim molts assumptes relacionats, lògicament, com es poden imaginar, pel Covid, però la notícia del dia continua sent aquest sorteig de la loteria, el número en qüestió, que no teníem, el 86.148, que s'ha venut a l'estació de l'AVE de Madrid, però també, per exemple, a l'administració Doña Amalia, fundada l'any 1890. Francisco Gómez, què tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Aquí estamos, en la lotería Doña Amalia de Santoña, 131 años. Dando premios en Santoña.
Yo no sé si han dado premios 130 años, pero hoy sí, ¿eh?
131.
131, claro, no quitemos ni uno solo, que son muchos premios. ¿Cuánto dinero han repartido ustedes hoy?
Hemos repartido una serie, 4 millones de euros. 10 décimos se han vendido aquí.
Qué bien, ¿no?
Sí, del 86.148, muy contento.
Fíjese, ¿tenemos idea de quién ha ido a parar o no?
No, de momento no. De momento no ha aparecido ningún agraciado.
Bueno.
Nosotros estamos encantados con haber dado el premio.
Me imagino, ¿no? Porque desde luego son premios normalmente repartidos y que tal y como está la cosa, ¿no? A nivel de COVID, a nivel de trabajo y demás, es un pellizco de dinero que le va a ir muy bien a quien sea, ¿no?
Así es, así es. Nosotros estamos encantados y a poder cerrar de nuevo el gordo del niño.
Ah, claro, ahora toca el niño, efectivamente. Dígame una cosa, ¿es la primera vez que reparten un primer premio o no?
No, ya hemos dado más veces, ya hemos dado segundo, de Navidad hemos dado ya todos. Luego tenemos bastantes premios del Gordo, el Euromillón, dese cuenta que son 131 años.
Qué bien.
Aquí en Santoña, la única administración que hay.
Bueno, me imagino que eso va a disparar las ventas también por Internet, que es una de las cosas grandes, ¿no?, de en este momento, que no hace falta ir a Santoña a comprarles lotería a ustedes, uno lo puede comprar a través de Internet, ¿no?
Ahora cuando abramos luego por la tarde, veamos que está todo vendido y para pedir mucho más.
Bueno, pues para el niño. Vamos a ver si tenemos suerte y el niño nos vuelve a llevar de nuevo a Santoña. Don Francisco, enhorabuena, muchas gracias.
Muchísimas gracias. Adiós, buenas tardes.
Hasta luego, buenas tardes. Ahora son las 3 y 6 minutos. Els dic de veritat, he tingut l'oportunitat de retransmetre en algun any el sorteig de la loteria de Nadal i un se n'alegra simplement de veure l'alegria dels altres, la qual cosa és magnífica. Després tanques el micro i et quedes amb aquella cosa. Som pobres, però estem contents. Estem contents perquè ens posem al davant de 3 hores de ràdio intenses, des d'ara i fins a les 6 en punt de la tarda. Avui ja els dic que estem fent tot el possible perquè a través de la sintonia de Ràdio Estel surti una mica de calor. És a dir, que si tenen vostès molt de fred al cotxe, pugin una mica el volum i veuran com se senten millor. Tenim de tot, des d'ara fins a les 6 de la tarda. Ens ho explica, com sempre, la Núria Ros. Bona tarda, Núria.
Què tal? Bona tarda.
Tampoc t'ha tocat tu, eh?
No, de moment no. Potser algun dia ens tocarà.
De moment ja està avui.
Bueno, encara hi ha més premis. Potser ens toca.
Altre tipus de premis és probable. El de la loteria ho tenim poc probable, poc en el camí. Què passa avui en aquest programa, Núria?
Mira, doncs aquesta setmana està clarament marcada per noms importants. Avui és el torn de Rubén Guijarro, el que és l'actual alcalde de Badalona des del 8 de novembre d'aquest any, fruit de la moció de censura contra Xavier García Albiol. Avui estarà amb nosaltres per fer balanç d'aquest primer mes i mig de mandat. Avui, a partir de les 4, l'alcalde de Badalona, Rubén Guijarro, el tot anirà bé. Tot això en un dia on el periodista Josep Martí Blanc ens recomana el llibre Hay cosas más importantes que salvar el mundo. A través d'aquestes pàgines reflexionarem sobre el veritable sentit de la vida i el paper dels més grans a la nostra societat. Avui ho farem de la mà de l'Enric Oller, un home de 85 anys que ve disposat a donar-nos la millor masterclass sobre la vida. A les 5, posem una dada sobre la taula. Atenció, perquè a casa nostra hi conviuen entre 32 i 200 espècies d'insectes. Insectes que, per cert, en alguns casos, desencadenen fòbies. És per això que avui ens preguntem com actuar davant d'aquesta por i ho farem de la mà de la psicòloga especialitzada en trastorns d'ansietat, Cristina Fuentes. I ja per acabar, i tot i que no ens ha tocat la loteria de Nadal, estem contents perquè l'expert en matemàtiques i estadística, Guillem Pere Arnau, ens ajudarà a entendre el paper de l'estadística en aquests sortejos i la probabilitat de que ens toqui algun premi. I a veure d'aquesta manera, si tenim sort, i ens toca la grossa de cap d'any.
Molt bé, doncs veurem si efectivament ens toca la grossa de cap d'any. Jo no sé si vostè s'ha adonat de la dada. Tinc el llibre davant, després en parlarem. El llibre es diu Un zoo en casa, i el que planteja és que per molt que netegem casa nostra, a casa, insisteixo, per molt neta que la veiem, hi viuen entre 32 i 211 espècies de tot tipus de bitxos. En parlarem després al programa. I a veure si hi ha manera de treure'ls, no? Perquè en un moment donat el titular massa agradable, no ens enganyem, no és. El que sí que és agradable és rebre la Sílvia Muñoz. Hola, Sílvia, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Per conèixer les notícies avui, el tema loteria i Covid, fonamentalment, no?
Exacte. També tenim totes les mirades posades en aquesta conferència de presidents, que ha estat convocada pel mateix president del govern espanyol, Pedro Sánchez, on s'espera que s'anunciïn encara més mesures per frenar l'expansió del coronavirus. Serà telemàtica aquesta tarda a les 6 i encara no se sap a quina hora està prevista que acabi. El que sí sabem és que el president del govern català, Pere Aragonès, té marcades a l'agenda diverses peticions en vermell, com estendre les mesures adoptades aquí a Catalunya i que en principi demà el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya hauria de dir la seva decisió de si s'accepten o no s'accepten. I és que, clar, Catalunya torna a superar un altre cop els 10.000 casos positius diaris per segon dia consecutiu. I és que ahir a Espanya la xifra s'apropava als 50.000. Un altre titular també molt important del dia, i és que Catalunya no aplicarà finalment la quarantena als contactes estrets si estan vacunats. La rectificació arriba després que aquest dimarts, a última hora, la Comissió de Salut Pública ho recomanés en contra del criteri que havia aplicat el Departament a Catalunya i que començava a partir de demà. El que s'hi recomana és limitar els contactes estrets, que facin només activitats essencials i redueixin al màxim la seva interacció social. A tot això, Catalunya recupera 34,9 milions d'euros en grans premis, però la grossa de Nadal passa de llarg. Aquí hem pogut pessigar uns tercers, quarts i cinquers premis. Ara bé, aquí a la ràdio no ha tocat, eh?
No ha tocat. És terrible.
És mala sort, ja.
És mala sort.
Però bueno. I el dia també passa per al preu de la llum, que continua batent tots els rècords, i aquest dijous marcarà un nou màxim històric. 383,67 euros al megawatt hora i supera el preu d'aquest mateix dimecres. El màxim del dia arribarà als 400 euros al megawatt hora, mentre que el moment més barat serà de matinada i no baixarà dels 300 euros.
Déu-n'hi-do. Sílvia, sempre ens quedarà el nen.
Exacte.
Gràcies.
A vosaltres.
Vinga, fins aviat ara a les 3 i 11 minuts. Un cop d'ull al més destacat dels digitals. En què ens hem fixat avui, Núria?
Doncs avui, com no podia ser d'una altra manera, et començo parlant de la Loteria de Nadal i no precisament dels premiats, sinó d'altres qüestions que avui m'he trobat fent un cop d'ull als digitals. Aquest any, la Loteria de Nadal ha arribat amb una clara novetat pel que fa al cobrament dels premis. Els afortunats que tinguin una butlleta premiada amb menys de 2.000 euros podran cobrar-los els punts de loteria a través de Bizum. Recordem, que és aquest sistema d'enviament de diners entre particulars que és de forma immediata. El que deia, moltes entitats bancàries han inclòs a la seva aplicació el QR de Bizum per rebre doncs, els premis a través d'aquesta funcionalitat de pagament. En aquest cas, el treballador de l'administració de loteria el que fa és escanejar el codi i localitza el número de compte per enviar-hi directament els diners. Ara mateix ja està disponible a diferents bancs i doncs, bueno, és una alternativa immediata i nova per celebrar aquests premis que, recordem, no superin els 2.000 euros. I tot i que la loteria sembla ser la protagonista clara de la jornada, també hi ha altres notícies que avui et vull destacar, com per exemple un dels altres noms del dia, que és el de Gerard Piqué, que ha guanyat la batalla a Hisenda i ja no haurà de fer front a la multa de 2,1 milions d'euros que li van imposar en una condemna en una empresa per tributar menys pels seus drets d'imatge. Així doncs, com dèiem, el Tribunal Suprem dona finalment la raó al futbolista. Segons Hisenda, Piqué va voler simular la venda dels seus drets per uns 3.000 euros a una de les seves empreses i d'aquesta manera hauria pagat l'impost de societats en un 30% en comptes del 45%, que a ell li correspondria, doncs, com a persona física a l'IRPF. La resolució del Tribunal dictada el 2016 l'obligava a pagar gairebé 1,5 milions d'euros per impostos i uns altres gairebé 700.000 euros en concepte de multes. Ara, finalment, com dèiem, el Suprem li ha donat la raó, així que a ell sí que podem dir que li ha tocat la loteria.
T'ho juro que ho estava pensant.
I ja per acabar, avui et vull parlar de la pel·lícula El buen patrón, perquè és una pel·lícula espanyola candidata als Premis Òscar i continua la lluita per aconseguir la nominació a la millor pel·lícula internacional. L'Acadèmia de Hollywood l'ha inclosa a la llista de les 15 semifinalistes que opten, doncs, a les nominacions i que es faran públiques el 8 de febrer de l'any vinent. L'Acadèmia, el que ja ha anunciat, són els 10 semifinalistes de 10 categories, entre les quals es troba la millor banda sonora original, que és del músic Alberto Iglesias, pel seu treball a la pel·lícula Madres Paralelas, de Pedro Almodóvar. I després de saber-se la llista de semifinalistes, el director del Buen Patrón, Fernando León, ha agraït doncs, la confiança a l'Acadèmia de Cinema Espanyol. Ara ja, per obtenir el premi al millor film internacional, El Buen Patrón competirà amb dues pel·lícules molt sonades, no?, en castellà, com és La Noche de Fuego i La Plaza Catedral. Així doncs, que ara queda esperar el 8 de febrer i veure quina és la guanyadora.
Molt bé, Núria.
Gràcies.
Que tinguis una bona tarda.
Igualment.
A veure si toca algun premi aquesta tarda. Ja ens explicaràs quin tipus de premi.
I tant que sí.
Molt bé. Les 3 i 14 minuts. Fem una pausa breu. Ara, quan tornem de la pausa, obrim la nostra tertúlia. Avui, com dèiem, amb Raimon Blasi, Sergi Cot i David Mejía. De seguida aquí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel us desitja molt bon Nadal.
Mas Omega Punto Rojo aporta els àcids grassos omega-3, EPA i DHA que contribueixen al funcionament normal del cor. A l'hivern, Mas Omega Punto Rojo és el teu complement alimentari ideal. Demana Mas Omega Punto Rojo a Laboratorios Maen Punès o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Mas Omega Punto Rojo ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel gaudiràs d'un descompte especial en la compra per telèfon de Mas Omega omega.rojo. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Cabo, que és trobar a Capravo tots els productes de la llista de Nadal, encarregar-los i recollir-los quan es vulgui. Cabo, que és fer-ho amb centenars de marques amb la segona unitat al 70% de descompte. Cabo, que és poder gaudir sempre del Nadal junts. Capravo, així de bo.
Torrons Alemany, ametlla Marcona, mel de romaní del Montsec i la mateixa recepta de fa 5 generacions. Alemany. De la nostra mel, als nostres torrons.
Allà sota una penya...
Com cada Nadal no poden faltar les neules i torrons de Casa Graupera. 125 anys endolcint les festes amb les seves especialitats artesanals, elaborades en el seu petit obrador de Mataró. Més de 50 varietats de neules i torrons, rajoles de xocolata i galetes tradicionals, totes exposades a la seva botiga online, graupera.com, on pots realitzar les teves comandes des de casa, enviaments a la península i a la Unió Europea. Segueix-nos al Facebook, Instagram o Twitter. Per informació més personalitzada, contacta per WhatsApp al 640 58 93 12 o truca al 93 755 02 22. Aquest Nadal, neules i torrons Graupera. Això sí que fa Nadal.
Cada residu és una decisió. Tot el que consumim té una conseqüència. El reciclatge comença a l'hora d'anar a comprar. Evitem generar residus innecessaris. Tenim l'oportunitat de triar en quin món volem viure. Participa-hi i assegura un present i un futur millor per a tothom. En un món finit i en un context d'emergència climàtica, els residus són la nostra responsabilitat. Tria bé. Reciclem millor. Generalitat de Catalunya. Amb la col·laboració d'Ecoembes i Covidrio.
Les Montses estrenen nova cançó i arriba amb força.
Lliure com el vent pels cars.
Troba el nou single Lliure al seu àlbum En l'aire, un disc que promet directes intensos i contundents. Ja a les teves plataformes. Descobreix les Montses. Escolta música en català, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Descobrir una gran ciutat, omplir la panxa amb bon menjar.
Ràdio Estel us desitja molt bon Nadal.
Tot anirà bé, amb Toni Marín.
Passen 2 minuts d'un quart de quatre. Aquí seguim, això és Radio Estel. Això és el Tot anirà bé. Avui és un dia d'aquells, Raimon Blasi, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda.
Per mirar-s'ho per la finestra, no fa molt de fred, no? M'ho sembla a mi.
La veritat és que portem 2 o 3 o 4 dies que fa molt de fred i que no ve gens de gust sortir de casa.
És cert, eh? A no ser que sigui per venir a la ràdio.
Evident, home, no? Per això estem
com
aquí.
Com el David Mejía, mira el que ha vingut, molt abrigat. Bona
molt
tarda.
Molt abrigadet, sí, sí, bona tarda.
Està molt bé.
Ah, i he vist el temps que feia i dic, escolta, em vaig abrigar que...
No, està clar.
No ve que s'està a casa, no? Com dius?
Ara d'aquí una estona s'incorporarà el Sergi Cot, que em consta que ha perdut el tren. Però arribarà abans de les 4 de la tarda i en qualsevol cas tenim molts temes al damunt de la taula per comentar. El primer és que al Raimon Blasi no li ha tocat la loteria per un número.
Bueno, doncs sí.
És que m'ho ha ensenyat i tot, eh?
No, mira que no he seguit res, eh? I m'han enviat un WhatsApp i diu, escolta'm, per un número no som milionaris. I bueno... Sí, sí, sí.
Què? Res, no heu pillat res.
Bueno,
no?
120 eurets, que no està gens malament.
No, 120 euros, està molt bé.
Home,
David, i tu?
Jo només vaig comprar un número, el vaig comprar a Galícia, i encara no me'n recordo ni quin número és, ara quan arribi a casa.
Tu, ni en quin número acaba?
No me'n recordo.
Ja, potser ets milionari.
Potser, ja us ho diré.
I si no, a mi, una de les
ja us ho diré.
Jo he de dir que una de les coses que més m'agrada el sorteig de Nadal, amb l'experiència que he tingut fins ara, és aquell, sempre ens quedarà el niño.
Sí.
Saps? Bueno, és que clar, eh?
Però diu, en el niño encara toca més, no?
No ho sé, si vols que et digui la veritat.
Sí, això m'ho deia el meu avi, em diu. Sí.
Encara toca
encara
més?
Encara toca més en el niño.
Ah, sí? Bueno, sí. Doncs, això, la veritat és que jo no he jugat tant. Jo primer passaré per la grossa, no?, que és la d'aquí. Dic, i per tant, doncs, a veure si per Cap d'Any em donen una alegria.
Ja, i ja has comprat o no?
Sí, sí, està comprada.
Ah, molt
sí,
bé.
Sí, i tant.
Quan donen?
Em sembla que més o menys ve a ser el mateix. Em sembla que per 10 euros et donen 200.000 euros, una cosa així.
Oh, està molt bé,
sí,
no?
Home, sí, està...
Doncs
home...
jo també m'apunto la grossa.
Bueno, et donen, no? Et toca, eh? Vull dir, això
home, ja m'imagino, clar, et donen si et toca, efectivament.
Ostres,
no?
Sí, sí.
Escolteu-me, la loteria que tenim aquests dies al damunt la taula se'n diu una altra cosa, no? Se'n diu Covid, estem veient tot el que està passant, i l'última hora és aquesta rectificació. Bé, tenim moltes últimes hores, en realitat, no? Tenim el fet de que la gent amb més de 50 anys ja pot demanar la seva cita per vacunar-se. Tenim, efectivament, aquesta marxa enrere que ha fet el govern de Catalunya, que sembla que s'ha quedat sol. Veurem quines són les conclusions d'aquesta cimera de presidents que es viu aquesta tarda, però de moment, Raimon, Pere Aragonès s'ha quedat sol prenent mesures a l'estat espanyol. No?
Efectivament, i haig de dir que a mi m'ha recordat, malgrat algunes mancances que hi hagués hagut en el president anterior, m'ha recordat aquell moment en què Catalunya, amb el president Torra, prenia una sèrie de decisions que semblava que s'avançava a les decisions que després l'estat espanyol acabava prenent, no? Jo crec que hi ha moments que toca una certa fermesa. Ahir ho vau explicar molt bé, la veritat és que és aquell punt de reflexió. Dic, no agrada, però és necessari, no? I com conjugues, no? La part psicològica amb aquesta part ja necessària, ja no parlo ni la part econòmica, eh?
Yeah.
Dic, i veurem. Què passa és que és molt difícil prendre decisions que han de venir acompanyades, per exemple, d'ajudes econòmiques, i aquests diners, doncs, sembla que no hi són, o decisions polítiques que generen un desgast i que alguns partits, algunes formacions polítiques, estan allò a la white, a veure com podran rajar, estripar i rebregar amb un govern. Ara, hem tingut una mica de temps, això també cal dir-ho, per anar-nos posant les piles i per fer els deures.
I creus que s'han fet els deures?
Jo crec que no tant. És a dir, així és com agafo i felicito amb com ha estat tot el sistema de vacunació, com s'ha estat tractant fins al moment. Hi ha una sèrie de part, que és la part legislativa, amb la complexitat que porta, que l'hem oblidat. És veritat, eh? Dic que no totes les formacions, malgrat el que diguin, estan pel tema. Dic, però hauríem d'haver començat a posar alguns temes de prevenció de cara a futur, ja no per aquesta pandèmia, sinó per d'altres que podrien arribar, i que espero que no arribin, però que podrien arribar, i que ho hauríem d'haver fet.
Què dius, David?
Doncs jo crec que, amb aquest tema en concret, totes les formacions haurien d'estar per la labor, no? És a dir, jo estic d'acord amb que ha faltat planificació. És a dir, òbviament, hi ha d'haver-hi fermesa, no?, en una situació on sembla que es torna a desbordar, no?, els contagis, però, i per tant, hi ha d'haver-hi fermesa per part dels reguladors, per part dels governants, a l'hora d'intentar que aquesta transmissió sigui la mínima possible. Ara bé, és cert que hem tingut molts mesos per poder planificar, per poder organitzar i per poder pensar totes aquelles polítiques, no només a nivell sanitari, sinó també a nivell econòmiques i també en aquests, tots aquests sectors més afectats, no?, que segurament en parlarem, no?, pues l'oci nocturn, la restauració, que ja venen arrastrant, doncs, moltes dificultats per culpa d'aquests 2 anys que portem de pandèmia, i per tant, sincerament, crec que ha faltat planificació, no?, i això és el que els hem d'exigir als nostres governants, tant d'aquí com d'allà.
No és que en parlarem, és que parlem ja. És a dir, perquè una de les coses que parlàvem avui a la redacció, i és comprensible, és que més enllà de que convingui o no convingui fer-ho, com... Vull dir, és fàcil entendre la indignació que té la gent de la restauració o la gent de l'oci nocturn, tot tenint en compte que Catalunya és l'únic lloc en el que passen aquestes coses i a la resta de l'Estat s'hi està descartant. De moment, com a mínim, fer-ho, no?
S'està descartant, i sí, avui veia les xifres, em sembla que era Madrid com a comunitat autònoma i Catalunya, estaven unes xifres al voltant de les 11.000 persones contagiades i que s'havien comunicat, no, en aquest sentit, i evidentment sembla que Catalunya és l'única que estigui prenent decisions. Igual aquestes decisions s'haurien hagut de prendre amb anterioritat, eh?
Yeah.
I en qualsevol cas el tema de la planificació, jo t'ho compro. Jo durant tota la pandèmia anava dient, escolta'm, hi han d'haver 2 equips, per dir-ho d'alguna manera, el que està gestionant el dia a dia i que malauradament s'emportarà moltes bufetades per manca de planificació, per improvisació, pel dia a dia d'algú que ens ha caigut de nou, però hi havia d'haver un segon equip, potser la rereguarda, amb més silenci, més tranquil·litat, que han començat a fer aquesta planificació, que hauria d'haver començat a fer aquesta planificació i a futur. I fins i tot amb advertència, que és el que et dona una seguretat també jurídica, legal, econòmica, de dir, escolta'm, si arribem a aquestes ràtios, sapigueu que haurem de prendre aquestes mesures i aquestes precaucions.
Ja. És que, que no sembli una cosa d'última hora, no?
Improvisació. Ja,
arrel d'aquestes planificacions, precisament, crec que ja s'haurien d'estar planificant el que podria succeir dins d'uns mesos. És a dir, òbviament tenim el problema ara, però també s'hauria d'anar a estar estudiant aquesta situació. I respecte a la farmera, jo tinc la sensació de que, per exemple, ahir el president Aragonès deia que havia parlat amb altres dirigents i altres presidents d'altres comunitats autònomes, i tinc la sensació de que li van dir alguna cosa que després no s'ha complert. Aquesta és la sensació que tinc. I en qualsevol cas, respecte a la ciutadania, jo crec que hi ha una sensació de falta de transparència per part de la ciutadania, de no saber què és el que han de fer i no saber exactament quin és el missatge que reben, i que no saben quin és el missatge que reben, perquè un dia diu una cosa, un altre dia diuen una altra, i efectivament no pot ser que demanin aquests esforços a la població quan un dia abans o dos dies abans doncs hi ha hagut una manifestació on hi han hagut moltes persones, entre altres els dirigents polítics, on hi ha hagut un concert, on hi han hagut congressos de diferents partits polítics. És a dir, això també forma part d'aquesta planificació que parlàvem.
Bueno,
si realment tens una planificació, realment has de vigilar també amb els missatges que transmets a la societat, o com a mínim el que rep la societat.
Hem volgut ser generosos amb el Sergi Cot, que em consta que ha hagut de córrer molt per arribar a la Sergi. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Li hem deixat un minut perquè s'adonés de què estàvem parlant en tota la història.
Sí.
No sé com ho veus tu, tot això, Sergi.
Bé, jo això, venia en tren, disculpes per arribar tard. De fet, no és cosa meva, però bé, disculpi igualment. Dit això, jo ara estava comentant una mica la tertúlia, que he entrat una mica més tard, però hi ha una cosa que em preocupa bastant, que és el tema de la transparència, ja no de cares a la ciutadania, sinó que, per exemple, hi ha hagut múltiples persones, ciutadans, perquè fins on jo sé, que han demanat, diguéssim, no?, segons la llei de transparència, han demanat dades, han demanat informes, no?, de mesures que ha aplicat el Procicat, i vull dir, no consten informes, diguéssim, que entenguin, no?, mesures com, per exemple, el toc de queda, no?, si ha sigut més o menys efectiu, si té més o menys sentit, i per quins motius s'aplica, no? Aleshores, això és un punt que a mi em sembla bastant preocupant, perquè jo crec que aquí tothom està d'acord, tothom, que els primers, si m'apures, 3, 4, 5 mesos de la pandèmia, era una cosa, no? Però és que portem quasi 2 anys, i ahir jo veia un meme d'aquests, bueno, una història d'aquestes per les xarxes, que em va semblar brillant, o sigui, com a resum de tal, no?, que era any 2024, no?, estem a la 20a onada i no havíem previst el col·lapse sanitari. I dius, per l'amor de Déu, això només es soluciona de manera que és més recursos a la sanitat pública, per l'amor de Déu, i menys despeses absurdes de moltes coses que podríem entrar-hi i que són molt llargues. Però això està clar, estem aquí passant la brotxa gorda una altra vegada, no?, com es diu vulgarment, amb mesures que no tenen sentit, que podrien tenir més o menys sentit al principi de la pandèmia, i per tant no tenen sentit. I això l'únic que farà és fer un boomerang en contra i que la gent, evidentment, doncs cada cop entengui els mesures del Procicat com a més absurdes, com les desafiï més i com que la gent no hi faci cap seguiment. Sí,
sobretot que es comencen, en aquesta línia, Sergi, es comença a produir alguns discursos que són sorprenents, no? Ho dèiem ahir, no? Ahir vam escoltar el president del Gremi de Restauració de Girona, que reclamava, lògicament, per aquesta qüestió que dèiem, no? De dir, ostres, aquí tenim una situació com la que tenim, mentre que la resta de l'Estat pot obrir la restauració, i començava a demanar una gestió única de tota aquesta situació a nivell de l'Estat. I això ho dèiem, va ser motiu de conversa d'ahir, com s'estaven produint exemples curiosos de persones en el món de la restauració. Jo parlava d'una persona en concreta, sí, sí. I és un exemple concret, d'un amic meu, profundament independentista i que s'ha tornat completament ayusista. Després de veure el que ha passat a Madrid i després de veure el que ha passat... No dic que sigui just o no sigui just, dic que és una realitat que l'estem veient per tot arreu, això.
No, és a dir, puc arribar a comprar aquest missatge, i fins i tot de gent que es senti, com dir-ho, revoltada davant d'aquesta necessitat. Dos qüestions. Una... I molt vinculat amb aquesta vessant, És a dir, escolta'm, vull una gestió única, per què? Perquè hi ha algun partit, hi ha alguna formació, hi ha algun líder d'alguna comunitat autònoma que agafa i ho gestiona com ho voldria, que és amb més frivolitat? Dos, tota la qüestió... Sí, dic, dos, tota la qüestió de la responsabilitat, I també escoltava en una entrevista que fèieu aquí en el mateix programa, i sortia el tema, no? Escolta'm, la ciutadania està molt responsable, dic, home... Tota la ciutadania no ha estat tan responsable. I no és que m'agradi assenyalar amb el dit, però al final algun dia també haurem d'assenyalar amb el dit amb aquells entorns, que és el que dic, eh? Parlaves d'independentisme, doncs jo crec que la pandèmia, la Covid i tota la gestió està dividint a més famílies i a més amistats que no pas... que no passa l'independentisme, eh? Vull dir, perquè dius, escolta'm, t'has vacunat o no t'has vacunat? Vols vacunar els teus fills o no vols vacunar els teus fills? Vas aquí o no vas aquí? Dic, portes mascareta o no portes mascareta? És a dir, disculpeu, eh? A mi també em genera un punt aquest d'autocrispació i de crispació amb tercers, amb els quals si tens algun vincle afectiu, dic que no m'agradaria anar més.
De seguida anem al telèfon, perquè tenim una persona esperant, però veig que tant el David com el Sergi volen apuntar alguna cosa. David.
Sí, jo estic d'acord amb el que deia el Sergi, amb l'efecte boomerang. És a dir, això el que farà, aquesta improvisació, no? aquests requisits, aquestes restriccions que tornen a haver-hi, que no sabem si són positives o no, és a dir, el toc de queda d'una a sis, doncs, sincerament, amb la gent vacunada, jo no sé si seran o no positives i si ajudarà a alguna cosa. Però en qualsevol cas, aquest efecte boomerang sí que es pot produir amb gent que es torni negacionista. No? I llavors, amb tanta informació i amb tants altibaixos i amb tants canvis d'opinions, doncs pot fer que la gent i que la societat en general doncs, comenci a plantejar-se doncs, si realment doncs, és positiu o no, segons quines coses. I això és preocupant, perquè, efectivament, estem parlant, per un costat, del tema sanitari, però, per altre costat, també, del tema econòmic i social, no? Al final la gent porta dos anys sense estar amb la família.
Sí, sí. Digues, Sergi.
Jo, David, estem d'acord amb això, però segur que no estem d'acord amb les mesures a prendre. Vull dir, jo perquè vull deixar clar que quan jo dic això, que dubto que aquesta nova onada de mesures sigui efectiva, que crec que serà exponencialment inefectiva i ineficaça, tampoc compro ni un mil·límetre del discurs de l'Ayuso. O sigui, perquè si aquí s'improvisa, no sé tot el transparent que s'hauria de ser, no es fa una fiscalització com toca, etc. Bueno, és que a Madrid, el lloc amb més contagis, etc., allò és directament, i em perdonareu, però és directament, per mi, sembla criminal. O sigui, em sembla una gestió criminal de posar l'economia i posar l'oci per davant de tot i fer una mena d'experiment social i epidemiològic, no?, amb la societat, que no sembla ni cap ni peus, i, bueno, és un altre tema, però...
No és un altre tema. És el tema del que anem a parlar ara mateix, perquè, de fet, la persona que tenim a l'altre costat del fil telefònic forma part de l'Assemblea de Madrid, no? I hem anat a trucar a la porta de... aquesta assemblea, donat tot el que està passant amb Isabel Díaz Ayuso, no? Ahir va carregar contra el col·lectiu sanitari, assegurant que investigarà de manera profunda perquè en alguns centres de salut s'estan generant cues, no agafen el telèfon als ciutadans, o no hi ha metges. I va assegurar que eren justament els sanitaris els que generaven el col·lapse en l'atenció primària. A tot això en un dia, i ens ha cridat molt l'atenció, en el que el Confidencial publica que Madrid detecta contagis massius a la policia, la sanitat i bombers, i està buscant PCRs d'urgència. Diuen que és una situació insostenible a la capital que ha quadriplicat la necessitat de fer test al personal essencial. Ens acompanya el diputat i portaveu adjunt del PSOE a l'Assemblea de Madrid, Jesús Celada. Senyor Celada, què tal? Buenas tardes.
Bona tarda, Toni. Bona tarda a tothom.
Gràcies per estar amb nosaltres. Parla català, vostè?
Una piqueta, no m'atrevo.
No se atreve, pero déjeme decirle, con el buena tarde me la ha colado, ¿eh? O sea, porque tiene usted un buen acento, déjeme decirle, señor Celada.
Soy seguidor del Barça, eso algo influirá.
Seguro que sí. Oiga, la que hay liada en Madrid con las medidas y las declaraciones de la presidenta, ¿no?
Pues sí, sí, la verdad es que en cuestión de 24 horas hemos pasado de un escenario, tanto en lo sanitario como en lo político, bastante preocupante, ¿no? En lo sanitario, como bien apuntabais ahora, con una alta incidencia de contagios en las últimas 24 horas, superando los 11.200 casos en el día de ayer, la comunidad que más contagios ha registrado, decíais los bomberos, los servicios jurídicos, también el alcalde de la ciudad se ha contagiado, ¿no? Uh-huh. Al final, los políticos evidentemente no estamos exentos de esta pandemia y también nos contagiamos, ¿no? Y decía también que la preocupación nos viene en lo político. Mirad, os cuento una anécdota. Ayer mismamente amanecíamos con las acusaciones de la presidenta Ayuso hacia los sanitarios, los profesionales del ámbito sanitario, uh-huh, volcando en ellos la responsabilidad de las consecuencias de esta sexta ola, y diciendo una serie de improperios, que como que no querían trabajar, que descolgaban los teléfonos. Bueno, en fin, a su declaración en la radio me remito, ¿no? Yeah. Pasábamos a la hora del almuerzo leyendo un titular de los cinco sindicatos más representativos en la Comunidad de Madrid del ámbito sanitario, informando que iban a denunciar las acusaciones de la señora Ayuso. Llegábamos a la hora del almuerzo con una declaración no menor, muy preocupante, de la exdirectora de Salud Pública del gobierno de Ayuso, que dimitió el año pasado como consecuencia de la mala gestión que el gobierno de Ayuso hizo, reconociendo a esta exdirectora que la culpa la tenía una única persona, y es la señora Ayuso, ¿no? Y llegábamos a la tarde, pues encontrándonos con ciertas contradicciones entre lo que decía la presidenta de la Comunidad de Madrid sobre cómo actuar en casos de contagio y lo que decía su propia consejería de Sanidad. En fin, fue un día, como digo, de crisis total en lo sanitario y, por supuesto, también en lo político.
Hombre, si se enfoca todo esto desde una cuestión demoscópica, señor Celada, es evidente que a la presidenta le salen muy bien los números. Es decir, porque se ha disparado su popularidad tanto en la Comunidad de Madrid como en el resto de España. Ayer, sin ir más lejos, en este programa hablábamos con representantes del gremio de restauración de Girona, para ser más exactos, y nos la ponían como ejemplo a seguir, porque efectivamente ahí no se ha parado en ningún momento la actividad económica en este sector. Pero desde luego es de difícil combinación lo que son las palabras de la presidenta con los resultados que tenemos a nivel de contagios y también de muertes en la comunidad, ¿no?
Bueno, la señora Ayuso aprovechó una oportunidad que fue la del mes de mayo con su eslogan de la libertad, esa falsa libertad que ella y su equipo han vendido. Se rindieron a los brazos de aquellos que, si recordáis las imágenes, salían con los palos de golf a reclamar a las calles que tenía que haber mayor libertad. Y en cambio, ahora mismo lo han demostrado, han pasado completamente de los que salíamos a aplaudir a los balcones a las 8 de la tarde, ¿no? Y le vino bien en un contexto que fue el del mes de mayo de este año, pero vamos a ver qué pasa con esta sexta ola. Porque, Tony, no podemos olvidar que en Madrid están viéndose afectados muchos servicios, como estabas apuntando tú ahora, ¿no? Uh-huh. Estabais en el debate. Pero también muchos menores, ¿no? Está habiendo contagios importantes y graves en las aulas. Y ya cuando tocamos temas tan sensibles como son nuestros hijos y nuestras hijas, la señora Ayuso debería recapacitar. Y es más, mira, te diría que ella es consciente de que su fracaso electoral y su fracaso político puede venir precisamente por esa falsa libertad que ella ha vendido. Ayer, al final de la tarde, ella reconocía que efectivamente la atención primaria en Madrid no es lo que desearíamos y que prometía que iba a abrir una investigación. Nosotros desde el Grupo Socialista le hemos exigido que para eso está la Asamblea y que la investigación se tiene que abrir con el consenso de los grupos políticos y debatiéndolo en donde corresponde, que es en la propia Asamblea a través de una comisión habilitada al efecto. Con lo cual ya la señora Ayuso va viendo que su popularidad va en peligro y está en peligro por la situación que estamos viviendo problemática respecto al COVID en Madrid.
Bueno, ¿cree usted que las circunstancias la van a obligar a rectificar?
Bueno, ya la ha hecho con alguna otra cuestión, no solamente con el COVID, ¿no? Tenemos un problema grave en Madrid como es la línea 7B del metro, que está provocando, bueno, unas grietas y unos daños irreparables en las viviendas de los vecinos, y después de muchos meses salir a la calle ya ha demostrado cierta habilidad y ha reconocido que efectivamente eso es así, y con el COVID le está pasando lo mismo, ¿no? Ayer ya le tembló la voz cuando, bueno, pues ya reconocía que la atención primaria, pues que exigía cierta revisión, ¿no? Yo creo que su equipo le va a insistir mucho y pensamos que le va a insistir mucho en que tenga cuidado, que lo que ha vendido como libertad para luchar contra el COVID se le puede volver en su contra. Bien. Ya ha manifestado alguna debilidad en este sentido, sí.
Señor Celada, le agradezco mucho, de verdad, que nos haya abierto esta ventana a la Asamblea de Madrid. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a todos. Feliz año y bon Nadal.
Claro que sí. Feliz Navidad también para usted. Un abrazo. Buenas tardes.
Un abrazo.
És el diputat i portaveu adjunt del PSOE a l'Assemblea de Madrid. És aquest efecte Ayuso, efectivament, no? Que si ho enfoques des del punt de vista d'aquella persona que ha portat 2 anys amb uns problemes brutals per mantenir els seus negocis, és perfectament comprensible.
Sí, sí. A veure, jo crec, en primer lloc, crec que són unes declaracions desafortunades les que ha pogut fer la presidenta Ayuso al criticar els sanitaris, quan precisament són els professionals sanitaris qui estan aguantant tot això i qui ho està donant tot i més, i estan doblant torns, i en fi, tot el nostre suport, el meu suport cap als professionals sanitaris, òbviament, i crec que no són unes declaracions afortunades. Dit això, sí que crec que hi ha d'haver-hi un equilibri, no?, entre aquesta activitat econòmica, no paralitzar l'activitat econòmica d'un país, amb els requisits sanitaris que hi han d'haver-hi per tal d'intentar que no es descontroli més del que ja està descontrolat. I abans parlava d'aquesta confusió dels ciutadans, perquè, clar, quan es prenen una sèrie de mesures o una sèrie de restriccions, hi ha coses que no s'entenen. És a dir, no s'entén el que deia, no? Que hi haguessin congressos, manifestacions o concerts un dia abans i després doncs, impliqui a tota la gent a no poder reunir-se més de 10 persones. O no s'entén que no hi hagin restriccions, per exemple, amb la cavalcada de Reis, perquè diuen que no hi ha aglomeracions. Home, si no hi ha aglomeracions, tots sabem com són les cavalcades de Reis. Aleshores, entenc que és difícil governar i fer polítiques i traslladar segons quin tipus de restriccions, però una mica de transparència i una mica de sentit comú a l'hora de traslladar aquestes restriccions, perquè hi ha coses que no s'entén, i si no les entenem nosaltres, no les entén la gent, i per tant aquest cabreig va en augment, llavors es busquen referents a fora o referents on sigui.
Raimon.
A veure, els referents que es busquen són els que ens convenen. No sé si m'explico. És el que intentava explicar abans del responsable del gremi de Girona, de restauració, d'oci nocturn, del que fos. I, escolta'm, qui és el que em va bé? El que està fent la senyora Ayuso amb aquesta falsa llibertat que ara el diputat de l'Assemblea posava damunt de la taula i de manera molt encertada. Les declaracions de la senyora Ayuso... Perdona'm, totalment en contra del que ha fet. Dic, però és que al darrere hi ha estratègia. És que estic convençut.
Oh, i tant.
Pues ja està, al darrere hi ha qui hi ha i té molt clar el per què i per qui ho diu i qui li comprarà aquest missatge. Realment jo no tinc les dades demoscòpiques del que està passant a Madrid i quina pot ser l'evolució, però el que és evident és que a nivell de l'estat espanyol la senyora Ayuso està agafant una rellevància...
Està disparada. A les enquestes que estan sortint surt pel damunt de Pablo Casado i fins i tot per damunt dels socialistes també ella avui.
Totalment. I ara que ningú malinterpreti el que vaig a dir, perquè les dues xifres les he donat abans. He dit, escolta'm, Madrid, al voltant dels 11.000 afectats diaris, que era la xifra que donaven d'ahir, Catalunya, al voltant dels 11.000. Catalunya pren mesures... però ja estem disparats, i algú parla que post-festes de Nadal estarem al voltant d'unes 25.000 persones, i a Madrid igual arribaran a unes 25.000 persones i sense haver pres cap tipus de mesura, no? Dic, amb el risc, que és el que abans fora de programa hem pogut comentar amb el David, no? Dic, escolta'm, ara la xifra estem parlant és de contagis. Dic, fa uns mesos el que parlàvem era la xifra de morts.
De morts, sí.
És a dir, malauradament, i probablement, haurem de tornar en aquesta dada per poder veure quines polítiques han estat més efectives o menys efectives i quines han patit un desgast. I ho vaig a dir, dic, escolta'm, a tot el personal sanitari, i no només el sanitari, sinó tot el que envolta a l'àmbit de la salut. Ahir vaig poder portar la meva filla a posar-li la vacuna. Dic, perdona'm, xapó, molt bé, quin equip, i no només el servei mèdic, no només el servei d'infermeria, sinó també tot el servei administratiu. Dic, escolta'm, sense pancartes, i encara que hi haguessin hagut pancartes, van treballar de PM.
Sí, Sergi.
Sí, bé, jo, començant només perquè... Bueno, això, aquestes relacions de la Ayuso, no?, són com que passen com per art de màgia, no? El sistema sanitari es col·lapsa per art de màgia, no? Com deia la Rejón, que vaig veure l'altre dia un tuit seu, que deia, no?, el misterioso caso de servicios públicos que se van a peor cuando se recorta, no? I la senyora Ayuso, com que està associada molt a un populisme, una política de màrqueting extrem, per mi, superbuida de contingut, que només pensa en això, no?, en posar el capital per davant de tot, i que, òbviament, tindrà unes respostes positives en molts sectors, però que a llarg termini no, per mi, bueno, veig que no té absolutament cap sentit. Amb aquesta manera de fer política, doncs passa això, que t'oblides que el partit al qual corresponds és un dels màxims retalladors de la sanitat pública d'aquest país, que això té conseqüències, i que agafant, i només agafant això, perquè, per altra banda, també el Congrés dels Diputats, jo no seré sospitós de defensar la Constitució espanyola, però fa un temps es deia, no?, blindeu la sanitat a la Constitució espanyola que no es pugui retallar. No ha passat ni el PP, ni el PSOE, ni Ciutadans. Aquests partits, no?, s'inflen la boca dient, no?, mesures quan toca, perquè tenen molt uns càlculs de popularitat i de donar rescabots superben treballats, però la veritat no hi ha ni més inversions en sanitat pública, la gent està cansadíssima i gent com l'Ayuso o altra gent entenc que no coneixen personal sanitari, perquè jo en conec i estan fins al capdamunt. Conec gent que s'ha hagut de demanar baixes, conec gent que s'ha hagut de demanar excedències, conec gent que està patint unes situacions d'explotació laboral extrema i no tenim llocs, però vull dir, n'hi ha per quedar flipat, parlant clar, aleshores. Tots aquests discursos i totes aquestes valoracions que es fa és perquè, un, no es trepitgen els hospitals, dos, no es creu en el sistema públic ni d'educació en el seu moment ni de sanitat, i s'intenta posar la culpa, això, com per descarregar tensions. Perdoneu, més inversions en sanitat pública, blindeu les retallades i que no puguin haver retallades, sinó al contrari, que hi hagi molta més personal, molta més inversió, testos gratis, per exemple, que reguli el tema dels preus dels testos d'antígens, que és una altra vergonya, des del punt de vista que com està fluctuant aquest preu en funció del mercat. Per l'amor de Déu, o sigui, estem posant una cosa que hauria de ser, no? O sigui, una pandèmia, no? Que hauria de ser la cosa més, com ho diria jo, més universal, més universalitzada, permanentment i sistemàticament, a l'ús del mercat. I per últim, el tema del... Bueno, és igual, ja si em ve ja ho diré.
Jo agafo, perdó, agafo el fil, és el qui fa negoci amb la pandèmia.
No, ara en parlem d'això, si voleu. Ara en parlem d'això, perquè aquest és un tema molt interessant, realment, digues, David.
Jo, en qualsevol cas, estic d'acord amb el que deia el Sergi de blindar la sanitat pública. Jo crec que aquí ens podem posar d'acord tots plegats, però per això no fa falta reformar la Constitució. És a dir, aquí hi ha uns pressupostos tan autonòmics com nacionals, que cada any doncs, hi ha una partida determinada destinada a la sanitat i a la sanitat pública. I jo vull recordar, perquè a vegades no fa falta anar a mirar a 600 quilòmetres d'aquí, vull recordar que el pressupost de sanitat en la Generalitat, a Catalunya, en els últims 10 anys, doncs quines retallades hi ha hagut. Per tant, a vegades no fa falta anar a mirar massa lluny, perquè ho tenim a casa. I després, respecte als resultats dels contagis a partir de gener, no? Es deies, bueno, com pot ser que es prenguin, o és possible que es prenguin unes restriccions en un territori i en un altre no es prenguin, i després els resultats dels contagis d'aquí a un mes vista siguin els mateixos, no? Pues, a lo millor aquí és rau la qüestió, i a lo millor aquí és on la gent del carrer no entén el per què, doncs, si es fan unes restriccions en un lloc i no en un altre, al final el nivell de contagi són els mateixos. Per tant, aquí és el que hem d'avaluar, o s'hauria d'avaluar per part dels tècnics, per part dels professionals, el per què de tot això i si aquestes mesures, doncs, realment tenen eficiència o no, eficàcia.
En qualsevol cas, avui parlava el govern de Catalunya d'evitar el desconcert, i és fàcil d'entendre això del desconcert, tenint en compte que molts ens hem vacunat ja, alguns ja tenim hora, fins i tot per la tercera vacuna, deixeu-me que us digui, presumeixo, i em queixava de no, i avui ja puc dir que sí. I no entenem massa bé tot el que ens arriba simultàniament. No ens hem vacunat, però hem de fer quarantena. Finalment, el govern de Catalunya, insisteixo, ha fet marxa enrere atribuint això. Parlant del negoci, Home, només cal intentar fer-se una PCR aquests dies. No, intentar fer-se una PCR o un test d'antígens és impossible. El cartell, impossible no, però és molt difícil. El cartell de no hi ha test d'antígens està, jo diria, penjat a totes les farmàcies,
sí.
No?
Sí, sí.
O sigui, recordo una mica el començament de la pandèmia amb el no hi ha mascaretes, sí. Doncs una mica el mateix amb el no hi ha test d'antígens. I si et poses a mirar d'anar a fer-te, jo he d'agafar un avió aquest diumenge, que és dia Sant Esteve, d'altra banda, amb la qual cosa antígens han de ser les últimes 24 hores, PCR 48, no? Perquè és per entrar a Itàlia. La història està, mou-te a veure com ho fas. És complicadíssim. I una pasta,
I tu, Toni, t'ho podràs permetre, no? Entenc, però hi ha molta gent que no.
Sí, està clar.
Però això
clar.
És evidentíssim, per l'amor de Déu.
Escolta'm, el carrer Urgell...
Sí, però insisteixo, no cal... Sergi, o sigui...
Sí,
cal fer res més que intentar...
Buscar-los, o sigui, trobar-los.
Trobar-los i mirar les hores.
Sí.
Perquè està tot a tope, eh? A tope.
Jo l'experiència, visc al carrer Urgell, i una mica més amunt d'on visc, hi ha un laboratori, que no cal fer més propaganda del compte, dic que la cua arriba, bueno, jo crec que dona tota la volta la volta a la illa.
Sí.
A diari, i en cap de setmana es multiplica, Dic, és que és impressionant.
Sí, he trucat aquest matí i m'explicaven que, efectivament, amb tot el tema dels diners de Nadal, la gent no vol renunciar a veure la família, però no s'atreveixen. Amb la qual cosa estan, ja, són diners de Nadal amb test d'antígens. Clar.
També és veritat que hi ha moltes famílies que ja han renunciat, lamentablement, a reunir-se, entre altres la meva, per exemple, no? El dia de Nitbona o de Nadal, doncs, sempre ens solem reunir i ja hem decidit que al final aquest any, doncs tocarà passar un any més sense fer-ho. Per això deia, no? És veritat que ara doncs, la gent fa cues a les farmàcies. Jo he estat el primer en anar a buscar un test d'antígens a les farmàcies.
L'has trobat o no?
No l'he trobat. El que passa és que també és veritat que, bueno, a casa tenim farmacèutics i bueno, hem demanat hora, vull dir, hem demanat per rebre els testos i llavors, doncs, però sí, igualment he anat a buscar-los a les farmàcies, he anat a tres farmàcies diferents
i no l'he trobat. Algun test antígens d'estraper-lo, no? Podríem dir.
No, d'estraper-lo no, però tu els demanes...
Qui llavors... fa negoci amb la...
No, en el millor sentit de la...
Sí.
Bueno, no, o sigui, sí, si tens un germà que té una farmàcia, doncs és evident que li dius, treu-me un test d'antígens, no?
No, i a més no, però per exemple, anaves a les farmàcies i deia, no en tinc ara, m'arribaran aquesta tarda, saps?
Sí, sí. En fi, és tota una situació. Val a dir que han sortit laboratoris d'aquests per tot arreu, no? Veus, l'altre dia veia un centre capilar, on fan també PCRs, una cosa absolutament magnífica. 10 minuts i les 4 de la tarda, i a tot això, els locals d'Oci Nocturn, que avancen la celebració del Cap d'Any, i aquesta nit es faran moltes festes, és avui, moltes festes de Cap d'Any. Clar, l'altre dia parlàvem amb un representant de l'Oci Nocturn, i hi ha una cosa que sí que és certa, que els hi havia agafat tot aquest anunci absolutament per sorpresa, amb tot comprat, amb totes les neveres plenes. Aquí tornem a parlar allò de la previsió que dèiem, no? D'alguna manera.
I de la comunicació amb els sectors afectats, que s'ha tornat a cometre els mateixos errors que al principi, on els sectors afectats, o més afectats, sempre reclamaven més informació i més comunicació amb els governants. I hem tornat a cometre el mateix error.
Hem passat de que feia 4 dies parlàvem de que hi havia manca de subministrament de determinades begudes alcohòliques, just quan se'n començava a posar en marxa tot el tema de l'oci nocturn, i ara passem a que tenim un estoc que no sabrem com treure'ns el de sobre, i la manera de treure'ns el de sobre, i ho sento perquè haig de fer aquest comentari, serà potser un acte d'irresponsabilitat, en aquell sentit de dir, escolta'm, ja que d'aquí 2 dies, ja d'aquí 24-48 hores m'imposen una sèrie de restriccions, pues aprofito al màxim a fer-ho ara, no? Doncs anem amb compte, dic, perquè potser tornem a estar en aquell punt de que no ens comportem com ens hauríem de comportar i que això tindrà unes conseqüències. I acabo, Dic, ara, tornem amb el punt, algun tipus d'ajuda, algun tipus de compensació, dic, algú s'ha de fer amb aquesta gent que una darrere onada està patint de forma sistemàtica, doncs, una situació que no li desitges a ningú.
També et dic una cosa, és a dir, a l'oci nocturn fins ara podia obrir, però també tenia unes mesures que implementar. És a dir, que entenc que si obren avui i avancen aquest Cap d'Any, entenc que aquestes mesures es compliran.
Lògicament.
No, ho dic perquè tampoc és un acte d'irresponsabilitat majúscul, no?
No.
Tinc dos titulars damunt la taula. Clar, el que passa amb aquest tema és que et van sortint tot de titulars més petits que també mereixen un comentari. El primer és d'Israel, que estan a punt de començar a posar la quarta dosi de la vacuna. No la tercera, la quarta dosi de la vacuna. I després, fixeu-vos en aquest titular que no l'havia vist, microxips subcutanis permeten portar el certificat Covid sempre a sobre. Veig que
sí.
El Sergi s'ha emportat la mà al cap. No sé si estàs analitzant en quin punt de...
Això és de pel·lícula.
Del teu cos et poden posar el xip.
Distòpic, o sigui, no sé, és que des del... Vull dir, des de la novel·la de Calleguin fins a 1984, em semblen coses tan... absolutament, no sé... Bueno,
sí, sí.
Vull dir... Bueno,
però és el que hi ha, no, mira, és una notícia sí, mateix del 324. Jo tinc diversos mitjans, vaig mirant diversos mitjans simultàniament. Aquesta és una del 324, ara mateix.
Sí, sí.
Digues, David.
No, i després, respecte al tema d'Israel,
sí,
no?
Sí, sí.
Que van per la quarta vacuna, és a dir, els contagis també s'han disparat. S'han disparat una barbaritat. I van per la quarta vacuna. Per tant, també ens hem d'anar assumint que el tema de la vacunació no es quedarà amb aquesta tercera vacuna.
Jo em quedo millor amb l'OMS. Jo em quedo millor amb l'OMS, que l'altre dia deien que 2022 el repte és acabar amb la pandèmia. Confiem en que això es produeixi. Si hi ha una cosa que sí que és certa, és que tot això ens està portant aquella cosa que molta gent demanda des del primer dia, que la vacuna sigui realment universal i arribi a tot arreu, perquè el moment en què tinguem a tothom vacunat, per exemple, això que estem parlant avui ja no l'estaríem parlant, no? Perquè aquesta variant que té ara mateix el Covid no s'hauria produït en el cas que tothom estigués vacunat. És a dir, que és un cercle viciós que encara que sigui per interès, ens veurem obligats a atendre, no?
I ojalà sigui
així. Perdó, sí, sí. És que quan has donat la notícia a Israel, jo estava pensant dir quarta vacuna, m'agradaria saber, per exemple, en els països...
Al costat,
els palestins, per quina
vacuna
van?
No? Sí, sí.
Per la 0 o per la 1?
I el problema també és quina estructura tenen aquests països per poder posar les vacunes, no? Perquè, si no recordo malament, la setmana passada vaig ser escoltar alguna, vaig veure alguna notícia, no?, que deien que havien enviat vacunes a, m'invento, sí, sí, a no sé quin país de...
Sí, a punt de vacunar, sí, sí.
I que s'havien caducat perquè no hi havia l'estructura per poder-ho fer. Vull dir que, òbviament, hem d'aconseguir aquest objectiu de la vacunació universal, però també hem de pensar en les estructures.
Bueno, l'estructura per aconseguir això és, primer de tot, obrir les patents... Per tant, combatre el mercat... No, però combatre...
no em referia al número de vacunes.
No.
A poder administrar la vacuna...
Però això ha passat tota la vida. Vull dir, tota la vida hi ha hagut aquest desequilibri entre el nord global i el sud global, i en termes de cooperació internacional es donen una pila, no, de recursos obsolets. Per exemple, els Estats Units això ho han fet molt a l'Amèrica Llatina. Carregar els països a l'Amèrica Llatina d'autobusos escatxerrats, de cotxes supercontaminants i tal. Aleshores, això és una cosa que ha passat tota la vida. I que s'envien packs i estocs a punt de caducar al mal anomenat, no, tercer món, és el més normal del món, diguéssim, malauradament. El problema és... Però, o sigui, és més normal del món, per què? Perquè hi ha el factor d'anomenar-los tercer món, ja implica això, que és com, bueno, el que ens sobri ho enviarem allà. I aquesta lògica és la que ens està portant, doncs, aquest col·lapse climàtic, perquè el col·lapse climàtic també va d'això. Una cosa que un dia parlarem, el neocolonialisme de recursos, és el mateix, és una diferència entre el nord i el sud, i tot el que se'n deriva. Aleshores, s'envien lots de vacunes a punt de caducar i no serveixen de res. I llavors les queixes són
de no es poden administrar en el moment en què s'ha d'administrar, no és que no serveixin de res. És a dir, les vacunes que s'han enviat...
Però perquè utilitzem la lògica del nord, David. No pots utilitzar la lògica del nord al sud global, és impossible.
Si em permets, és una mica... Va haver-hi aquell moment que ens deien el local, no? Pensa en global i actua en local, no? Doncs ara potser és al revés, no? És a dir, amb aquell punt d'egoisme de pensar en local per actuar en global. És a dir, aquesta còpia que tenim de vacunació, escolta'm, per què no la fem partícipe en el conjunt, sí, sí, a la globalitat?
Encara que sigui per nosaltres... Vacunem també els altres.
Exacte. Per pur egoisme.
Ja entenem que l'argument... A mi no m'agrada, però,
no,
té una connotació positiva, que és que efectivament tothom acabi vacunat, no? Encara que sigui per nosaltres. És horrorós.
És horrorós,
però es veu. Es veu, i efectivament, com hi ha determinats discursos que defensen això, dient és que així nosaltres estarem millor. Bé, doncs perquè nosaltres estiguem millor, encara que sigui així, però efectivament sembla que calen decisions en aquesta línia. Anem al carrer, que avui fa fred, eh? Anem a una consergeria. Lluís, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com va la vida?
Què tal? Pues bé, de moment bé.
Bé, eh? Fred avui, eh?
Fa una mica.
Aquí a la consergeria fa fred o no?
Sí. Fa corrent d'aire i sí que fa una mica de fred.
S'han aturat molt els veïns avui a parlar o no?
Bueno, alguns sí. Sí, com sempre.
I els temes per on van avui? El tema del dia per on va?
Pues de la incertesa de juntar-se pel Nadal, pels dinars, els sopars i totes aquestes coses, no? Que, clar, tal com està la situació, pues estan una mica... indecisos, no? De dir, a veure, quan serem, quan podem ser i què passarà, no?
I com ho fem, això, no?
Sí, aquest és el problema d'avui, diguem.
Ja. Li ha sorprès alguna cosa del que li han dit?
A veure, està la qüestió de fer-se la prova,
ja.
Però si tothom no se la fa, pues estem iguals.
Clar. En fi, Lluís, què farà vostè per el Nadal? Es veurà amb la família o no?
Sí, juntar-me amb la família i, naturalment, pues, fer la prova abans de juntar-nos, no?
Molt bé. O sigui, també sortirà a buscar antígens, no?
Sí.
Molt bé. Molta sort.
Almenys tenir aquesta seguretat, encara que sigui... per moments, no?
Clar. Una abraçada, Lluís, gràcies i bones festes, eh?
Igualment.
Bona tarda. Què fareu vosaltres, Sergi? Com ho enfoques tu al teu Nadal i al Cap d'Any?
No ho sé, volia anar uns dies al Cerdanya, que jo tinc família de la Cerdanya. No a la Cerdanya, sinó de la Cerdanya, que és un bon matís. Però, és que ja veurem, o sigui, improvisant una mica i intentant escapar-me alguns dies allà on es pugui, i intentant veure la gent el màxim possible i intentar passar amb la família el màxim possible.
Clar. David, i tu?
Jo pel Nadal doncs intentaré anar a casa dels meus pares i amb els meus germans, fer-ho amb un petit comitè, i després al Cap d'Any, si puc, doncs faré un viatge.
Un viatge? Sí. Passes la vida viatjant, tu, eh?
M'agrada.
Ja, està bé. I on vas aquesta vegada? Sí, pot ser.
A República Dominicana.
Hòstia, tu. El tio, com es cuida.
Ostres, les farmàcies, cosa... tu.
Sí, sí, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Raimon, què faràs?
Pues, mira, família i format reduït. I, la veritat, intentar-ho passar el millor...
No aniràs a la República Dominicana?
No, no. Igual una escapadeta a Graus. Això sí que ho tenim.
De quasi el mateix. No, bueno, Graus...
Perdona'm, allà es viu molt bé i val la pena una longaniza boníssima. Bueno, que haig de fer publicitat. Això pot fer la nostra amiga, la regidora també de l'Ajuntament de Barcelona, que porta comerç, que estiuegen plegats. Vull dir, escolta'm,
molt bé.
Una terra molt xula.
També estiueix allà?
Sí, sí, sí. Sí
que és quasi... com una, feu com a cimera de regidors i regidors de comerç.
Déu-n'hi-do, el que corre per allà. I, a més, estan totes les formacions polítiques molt ben representades.
Ah, sí?
Sí, sí, la veritat és que sí. A més, amb molta sintonia, amb molta harmonia i, bueno, el que toca també per aquestes dates.
Com ens agrada a nosaltres la tertúlia, discrepància, però bon rotllo, que és del que es tracta, no? Que tingueu unes festes magnífiques, que trobeu tots els antígens que us calguin. Que horrorós, aquest desig, no? Sí. Però necessari, d'altra banda.
I no posis la vacuna. Ai, la vacuna, perdona, Toni. El xip aquest...
No, tu creus que jo posaré el xip?
El xip, aquest subcutani.
Aquest no. Nosaltres ja en parlarem. Sergi, David, Raimon, moltes gràcies i bones festes.
Igualment.
Gràcies. Fem una petita pausa i de seguida el nou alcalde de Badalona, Rubén Guijarro, aquí al Tot anirà bé. Fins ara.